Carme Colomina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dèiem que aquesta setmana volíem parlar d'un dels temes que ha estat més en boca de tothom a la Unió Europea aquesta setmana. La Unió Europea que ha donat aquesta setmana un pas enrere molt important i d'efectes que encara suposo que poden ser... No sé. L'acord per tornar a endurir els acords de Schengen, que permeten la lliure circulació de persones entre els 25 països que en formen part. Un acord que és una retallada de dret. L'origen de tot plegat va ser la crisi política que ho va obrir en el seu moment Itàlia després de l'arribada de milers d'immigrants tunisians a l'illa de Lampedusa, i que sembla que no es queda aquí.
No, i jo diria que, de fet, l'origen real de tot plegat va més enllà, no? És aquesta nova onada populista que recorre Europa. Aquesta Unió Europea que des de la crisi econòmica no fa més que replegar-se. Fa pocs dies recordo una vinyeta d'un diari europeu que dibuixava una pastera carregada de refugiats que havien marxat d'una terra on posava primavera àrab. Wow. I s'acostaven a un gran mur on s'hi llegia hivern europeu.
Ostres.
Com a contrast, no? Però, com deies, aquesta setmana hi ha hagut un pas enrere important, sí, en la lliure circulació de persones, no només europees, sinó de tots aquells immigrants que tenen permís temporal de residència a qualsevol país Schengen. Dijous, els ministres de l'Interior europeus van decidir modificar el tractat perquè sigui més fàcil reintroduir els controls a les fronteres cada cop que creguin que hi ha circumstàncies excepcionals.
Clar,
en això ells hi inclouen, per exemple, el que consideren pressions migratòries puntuals o un augment de la criminalitat internacional.
Estem parlant de tota una regió, al nord d'Àfrica, immersa en unes revoltes per demanar més democràcia, aquesta primavera que comentaves, i en una guerra, la de Líbia, on Europa és la primera que està participant amb els seus avions de combat. I després volem tancar la porta a les conseqüències de tot això.
I amb titulars alarmistes, diria jo, perquè és veritat que per una illa petita com Lampedusa rebre en poques setmanes fins a 30.000 persones pot suposar una crisi humanitària greu, però no es pot parlar en cap cas que això sigui una allau migratòria, com s'està dient en molts casos. L'arribada de 30.000 persones a un país de gairebé 59 milions d'habitants no és una allau, com denuncia en aquest cas el govern italià.
I aquesta setmana, com dèiem, apareix Dinamarca. Posa encara més pressió damunt de tot plegat. Els danesos han decidit pel seu compte que tornen a fer servir allò que en diem fronteres.
Sí, sí, els danesos han tirat pel dret i han anunciat que tornen els controls a les seves fronteres amb Alemanya i amb Suècia. El ministre de l'Interior danès, que es diu Søren Pind, va haver de donar explicacions dijous als seus socis, assegurant que no tenen intenció, diuen, de demanar novament el passaport als veïns europeus, sinó que el que faran és controlar millor els passos duaners per evitar que la llibertat de circulació faciliti l'activitat criminal internacional. Aquestes eren les seves paraules dijous a Brussel·les.
Qui és un veí europeu? De quin color ha de ser un veí europeu perquè el senyor de la frontera el deixi passar?
Sí, sí, exacte, no? Quins paràmetres pararan uns i pararan uns altres? A veure, la decisió de Dinamarca és fruit de la seva nova política de fronteres, fruit també d'un pacte del govern liberal conservador amb l'extrema dreta. I potser és el moment també que comencem a desmuntar alguns estereotips, no? Aquesta imatge que podem tenir molts de Dinamarca. Dinamarca és des de fa molt temps un dels països de la Unió Europea amb una legislació més dura contra la immigració. El seu govern està des de fa molts anys en mans del suport parlamentari de l'extrema dreta populista, el Partit Popular Danès, que és així com es diu aquesta formació populista de dretes. És des de fa temps la tercera força política del país i, com deia, un suport clau dels governs conservadors des de fa anys al govern de Dinamarca, i aquesta és la Dinamarca d'avui. La idea de restablir els controls, que es podria aplicar d'aquí una o dues o tres setmanes fins i tot en aquest país, ha estat promulgada, com diem, pel Partit del Poble Danès, que és d'extrema dreta i que, com ja va dir la seva líder, que es diu Pia Kjærsgaard, que és molt popular a Dinamarca, es fa senzillament, diu, per lluitar contra la immigració il·legal i el crim organitzat. El primer ministre Frederiksen assegurava que en els darrers anys han vist un augment del crim transfronterer i així que a partir d'ara el govern danès construirà noves instal·lacions a la frontera amb Alemanya amb nous equips electrònics i amb identificadors de matrícules.
I tota la Unió Europea està d'acord amb aquesta tornada a l'Europa amb fronteres, que en aquests moments gairebé sembla, clar, si ho comença un, inevitable.
No, acord no hi ha. No és un consens clar, és veritat. Hi ha els partidaris més clars de l'enduriment, Itàlia, França i Dinamarca, que amb els seus plans per restringir aquest tractat de Schengen són els que semblen haver aconseguit imposar-se a la resta de països. Entre els més reticents, en aquest cas, hi ha Alemanya, Espanya i Bèlgica, que es neguen a limitar la llibertat de circulació. La decisió de moment encara no implica cap reforma en fer. Sí que s'ha demanat a la Comissió Europea que la concreti, que la posi per escrit, quan i com es poden reintroduir aquestes fronteres i, sobretot, si la decisió quedarà solament en mans dels estats membres, perquè, és clar, la Comissió voldria tenir l'última paraula, com a mínim ser ella qui hagi d'autoritzar la reintroducció de les fronteres per assegurar-se que està plenament justificat, que s'està complint amb la lletra del tractat. Però, com reconeixia dijous un diplomàtic europeu, hi ha molts governs que creuen que aquesta hauria de ser una prerrogativa únicament dels estats. Tot i que els 27 van accedir dijous a endurir Schengen, la divisió entre països jo crec que va ser present aquest Consell de Ministres, ben lluny del que el ministre francès de l'Interior, Claude Guéant, va voler qualificar davant la premsa quan va acabar la reunió com una pràctica unanimitat. No és veritat, no és així. Alemanya va advertir que no acceptaran cap mesura que signifiqui limitar la llibertat de moviment aconseguida el 1985 gràcies a aquest acord de Schengen. Aquesta va ser també una mica la posició dominant del govern espanyol i hem de veure com es concreta.
La caiguda de les Twin Towers a Nova York va suposar un pas enrere important en moltes coses, en moltes llibertats. Sembla que la crisi financera i global en serà una altra.
Sí, jo crec que ha estat clau en aquest replegament que dèiem, perquè és un replegament a nivell de drets individuals, però també un replegament econòmic. És una falta de solidaritat general en tots els àmbits, no?
Havíem parlat en alguna ocasió que Bulgària, Romania aspiraven a entrar a formar part de l'espai Schengen aquesta primavera.
Sí, ho havíem explicat al programa i potser per això també val la pena dir doncs, que si ja ho tenien difícil quan en vam parlar amb aquest nou discurs dominant, ara encara estan més lluny. La Unió Europea els retreu que no donen prou garanties en la lluita contra la corrupció i el crim transfronterer i fa uns mesos França els va acusar directament de ser la porta d'entrada del 75% de la immigració sense papers que arriba a la Unió Europea.
Carme, gràcies i a veure com evoluciona tot plegat. Fins la setmana que ve.
Ho explicarem. Bona setmana.